El sistema d'espionatge Pegasus l'utilitzen una cinquantena de països i ha estat qüestionat per organitzacions de drets humans com Amnistia Internacional. L'ONG ha intentat sense èxit aconseguir que els tribunals d'Israel retirin la llicència d'exportació a aquesta empresa que el comercialitza, que es diu NSO. Activem el Zoom.
NSO és una empresa d'Israel fundada el 2010 per antics membres dels serveis d'intel·ligència. Emparada pel govern israelià i amb gran part de la plantilla formada per antics militars, es dedica a crear sofisticats sistemes de software per a l'espionatge a través de dispositius mòbils. Oficialment, els seus clients són governs i l'objectiu perseguir i prevenir el terrorisme i el crim organitzats, malgrat les denúncies d'ONGs que els acusen d'espiar dissidents, activistes i periodistes crítics.
Malgrat aquestes denúncies, Vicent Mipsut, la companyia acaba de rebre un nou aval per part de la justícia del seu país, d'Israel, no?
Sí, efectivament, un tribunal de Tel Aviv ha rebutjat la pretensió d'Amnistia Internacional perquè se li retirés la llicència per haver espiat un dels seus activistes i periodistes també de diversos països. Amnistia ho considera un colp dur per a la defensa dels drets humans. L'ONG ha documentat casos de persecució de la dissidència a Mèxic, al Marroc i a l'Aràbia Saudita, que va punxar trucades del periodista dissident Jamal Khashoggi, assassinat fa 2 anys. Dani Vilaró, portaveu d'Amnistia, ha denunciat en declaracions a Catalunya Ràdio l'opacitat dels contractes i la dificultat per aturar l'activitat d'NSO.
L'empresa sempre es nega a acceptar la seva responsabilitat pel paper que pugui haver comès en abusos contra els drets humans, que ho són, no? Perquè la vigilància massiva de les comunicacions és un abús de drets humans. I, per tant, sí, estem una mica atrapats en com poder frenar aquest tipus de pràctiques que els governs doncs, tenen tan esteses des de fa tants anys.
Busquem el suport, potser fins i tot el consol, del nostre especialista.
Eurecat, centre tecnològic de Catalunya. Innovant amb les empreses. Innovant amb tu.
És evident que parlant d'això del que estem parlant havíem d'anar a parar a l'Albert Cuesta. Albert, bona nit.
Bona nit, Kilian.
Pegasus, fa més d'un any vam explicar en aquest espai com funcionava Pegasus i per tant no ens sorprèn, eh?
No, gens. Però més enllà de les implicacions polítiques del cas que ja heu comentat, a mi hi ha dos aspectes que em sembla que val la pena comentar.
Doncs comentem-los.
Mira, el primer és que el ciberespionatge és una indústria amb un model de negoci i una cadena de proveïment molt particulars. Pegasus, com altres aplicacions d'aquestes, funcionava aprofitant el que s'anomena vulnerabilitats de dia zero, que són les que un hacker troba en una aplicació o servei abans de que ho faci l'empresa propietària, que en aquest cas eren WhatsApp i Apple. Quan això passa, el hacker pot fer dues coses: avisar l'empresa perquè ho arregli i rebre una recompensa, o bé vendre la informació a un tercer perquè aquest exploti el defecte de manera maliciosa, que seria el cas de l'empresa aquesta israeliana. El que passa és que aquests tercers paguen molt millor, perquè Apple, Google o Microsoft solen recompensar els hackers amb un màxim de $200,000 si l'error, el defecte que han trobat és important. Mentre que fa un parell d'anys, una vulnerabilitat de dia zero en el sistema operatiu dels iPhones es cotitzava al mercat negre cap al milió de dòlars, 5 vegades més.
I tant.
O sigui que jo diria que amb aquests incentius econòmics no hi ha dubte que aniran sortint forats de seguretat, que segurament ja existeixen ara i precisament no els sabem, i també hi haurà desaprensius que estiguin disposats a explotar-los.
Cert, deies que hi havia dos aspectes, eh? El segon?
Sí, el segon és que si hem sabut que entre les víctimes de l'espionatge hi havia Roger Torrent i Anna Gabriel, és perquè WhatsApp i la Universitat de Toronto, en aquest cas, han pogut identificar quins números de mòbil van rebre les trucades dels espies que contenien el codi maliciós. És a dir, que per molt que el contingut dels vostres missatges de WhatsApp estigui xifrat, l'empresa té prou informació rellevant sobre les vostres relacions digitals i aquesta informació la pot fer servir com li convingui. És clar que també deu tenir la manera de rastrejar qui són els espies clients de l'aplicació Pegasus, però dubto molt que això ens ho arribi a explicar mai.
Ja. Escolta'm, el que passa és que avui no només de Pegasus haurem de parlar. Hi ha una altra qüestió que també et pertoca bastant, que torna a fer aparèixer Huawei. Per tant, queda't una mica així com penjat al núvol i ara venim. Albert.
Perfecte. Fins ara.
Aquest que ara sentirem es diu Oliver Dowden.
From the end of this year, telecoms operators must not buy any 5G equipment from
Huawei. És el ministre de Cultura i Món Digital del govern britànic i anuncia que el Regne Unit tanca la porta a Huawei. El govern de Boris Johnson ha decidit prohibir l'ús d'equipaments de la companyia xinesa Huawei en la seva xarxa 5G per raons de seguretat i probablement fent cas a les pressions nord-americanes. Londres, Sergi Molera, bona nit.
Hola, bona nit.
La decisió, a més, implicarà un endarreriment en el desplegament del 5G i serà més costós. Costarà més, no, Sergi?
Sí, Kilian. Desfar-se del líder mundial del 5G té un primer preu, també per als consumidors, fins a 2.000 milions d'euros en altres subministradors i entre un i tres anys de retard en el desplegament del 5G al Regne Unit. Malgrat això, després de molts equilibris i pressions, Boris Johnson s'ha alineat amb Donald Trump en la seva batalla contra Huawei dins la guerra comercial amb la Xina, que ho ha anunciat ha estat el ministre britànic de Cultura, Oliver Dowden.
La millor manera de protegir les nostres xarxes és que els operadors deixin d'utilitzar els equipaments de Huawei en el desenvolupament futur del 5G.
Però hi ha un altre cos que pot ser pitjor, l'enuig de Pequín, que pren nota, ha dit, del camí que pren el Regne Unit en l'era post-Brexit. I això no és un detall menor perquè amb la sortida de la Unió Europea la Gran Bretanya ha de mirar de signar acords comercials amb tants països com pugui.
I ara baixa del núvol, que t'havíem deixat allà dalt penjat, Albert. Huawei, una vegada més.
Doncs sí, aviam, aquesta prohibició de britànica és un cop per l'empresa, perquè pot desencadenar un efecte dominó. Els Estats Units i els seus aliats a Austràlia i Nova Zelanda ja havien proscrit els equips de la marca xinesa de la seva xarxa 5G. Però altres països, inclòs el Canadà, que també és aliat, no ho han fet fins ara, acollint-se precisament a que el Centre Nacional de Ciberseguretat Britànic va dir fa sis mesos que no veia cap motiu per prohibir l'equipament de Huawei, com a màxim van limitar el seu ús. Ara, amb la decisió d'avui, han fet un gir de 180 graus amb aquesta opinió, i això, de fet, no és perquè les xarxes de Huawei siguin més insegures ara que al gener, sinó perquè el boicot dels Estats Units a que les empreses americanes venguin tecnologia, xips i maquinària a Huawei li complica molt les coses a curt i mitjà termini, i per això encara ja trigaran dos anys en treure-la de les xarxes britàniques de 5G. El que haurem de veure a partir d'ara és quina decisió prenen en aquest sentit Alemanya i França, que són dos gegants europeus que fins ara s'havien resistit a les pressions de Trump. I també, clar, haurem de veure quina capacitat de pressionar en sentit contrari a altres estats té la Xina.
Aquí la cosa va de pressions, queda clar, eh? Albert, moltes gràcies. Quin món aquest nostre. Gràcies i bona nit.
Bona nit, Kilian. Fins demà.
Eurecat, Centre Tecnològic de Catalunya. Innovant amb les empreses. Innovant amb tu.